Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. D'aquí a just dues hores, al punt de les 7, està convocat el ple ordinari de novembre, un ple on s'han d'aprovar ordenances fiscals i pressupostos. El pressupost que presentarà l'equip de govern puja un total de 30 milions d'euros. D'aquests, 10 corresponen a inversions estratègiques. Serà un ple plàcid en la mesura que l'equip de govern s'ha assegurat el suport dels regidors d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya. Així ho han manifestat en una roda de premsa aquest migdia, on es presentaven els eixos principals d'aquest pressupost, així com l'acord a què han arribat l'equip de govern, candidatura de Progrés, amb Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Per tant, un mínim de 15 regidors, 15 de 17, votaran a favor d'aquests pressupostos. El ple està convocat per a les 7 del vespre. I aquest és el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que posem en antena d'aquí a just una hora. Ara, senzillament, ho comentem en format de resum i de notícies breus. La Tramuntana fa acte de presència als actes de clausura de la primera exposició del Fons Puig-Guillot i fa suspendre la projecció de màping que s'havia de fer a la façana de l'església. Sí que es va poder fer, abans de l'hora del màping, la conferència on Mariona Seguranyes feia un recorregut detallat pel Fons Puig-Guillot, el fons propietat ara de l'Ajuntament, que ha catalogat Mariona Seguranyes. L'anxova milionària torna a repartir sort a l'Escala. L'administració ha venut el quart premi del sorteig extraordinari de la cultura. En total s'han repartit prop de 150.000 euros. Esports, derrota del primer equip del futbol de l'Escala, 0-1 contra el Palamós. El sènior femení del Club Bàsquet L'Escala també perdia primera derrota d'aquesta temporada. Per la seva banda, el sènior masculí segueix sense perdre. Un recull de com han anat els esports d'aquest cap de setmana ens el farà Ivan Garcia. Acabarem amb l'agenda d'activitats, activitats de la setmana, on en destaca especialment el 5è aniversari de l'obertura de l'espai jove L'Esbotzada. Tot una jornada dissabte d'activitats amb xerrades, debats, tallers, lleure, exposició i concert. Meteorològicament parlant, això ho expliquem, un dilluns, inici de setmana, en què es manté el protagonisme de la tramuntana i la mala mar, amb novetats a partir de demà al vespre, amb més núvols i algun primer plugim. Ara, de seguida, continua el Far segona hora del Magazín de Mar de Catalunya, que passarà en aquesta hora per connexió amb Balears, amb entrevista sobre l'entrada de Posidònia de la Universitat Rovira i Virgili, la secció Il·lustrant el mar amb Laia en Valdevei i acabant amb el preu del peix. Avui connectarem amb alguna de les confraries de la Costa Daurada per copsar com ha anat la pesquera, si és que n'hi ha hagut. Això fins a les 6, hora de l'actualitat local. A les 7 connectarem en directe amb el ple de l'Ajuntament, on s'ha d'aprovar pressupost. I ja, després en franja nocturna, programes musicals o les reemissions a partir de les 10 per aquesta ordre del més calent a l'Aigüera, l'informatiu i el suplement Zona Mixta. A totes i a tots gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Bé, doncs us donem la benvinguda als que us incorporeu ara que són les 5 en punt de la tarda. Per cert, al llarg d'aquesta hora no només ens podreu escoltar sinó que també ens podreu veure, i és que ens acompanyarà avui aquí a la ràdio la Laia Valdevei, que és, com sabeu, il·lustradora, que explica històries, rondalles que tenen a veure amb el mar i que a més les il·lustra, i és un espai que fem cada cop que el fem a través de StreamYard. Per tant, ens podreu veure, ens podreu escoltar, aquells que estigueu fent-ho des de la ràdio, i aquells que tingueu un telèfon mòbil a mà, una tauleta, un ordinador, una televisió intel·ligent, doncs a més podreu connectar amb el FAR i poder-nos veure a través del nostre canal de YouTube. Per cert, feu-vos subscriptors del nostre canal de YouTube, perquè val molt la pena. Fem no només espais com aquest que us en diem ara, sinó que a més pengem vídeos, reportatges, i és una bona manera de seguir informats de tot allò que té a veure amb el mar d'una manera visual, a través d'imatges que moltes vegades són molt interessants i atractives, trobem. Per tant, feu-vos subscriptors del YouTube i seguiu-nos a través de les xarxes socials. El FAR FM a Twitter, el FAR FM també a Instagram, i tenim una plana web on cada dia, avui ja trobareu penjat el programa del divendres passat i els destacats del divendres passat, per exemple, aquella entrevista que vam fer parlant del Met Cruise, o els canyons de Blanes, eh? Recordeu, canyons que hi ha sota el mar, que són tan grans com el Gran Canyón del Colorado. Aquestes de Blanes, però també tenim a Palamós, també n'hi ha un més petitet davant d'Arenys de Mar, un altre per la zona de Barcelona. Vaja, si aneu a la nostra plana web trobareu aquesta entrevista i per tant podreu, com a mínim, saber una mica més d'aquesta curiositat. Ho fem cada dia, de 4 a 6, de dilluns a divendres, i un autèntic plaer per nosaltres acompanyar-vos. Ben trobades.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. El FAR.
I els dilluns m'agrada començar la setmana viatjant a les Illes Balears, i amb una setmana com aquesta que tenim per davant, encara amb més motiu. Per tant, no vull deixar-ho esperar més. Saludem a la Marga Serra, responsable dels projectes mediambientals que se desenvolupen des de la cofradia d'Eivissa. Marga, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, com
estàs? Amb moltíssimes ganes de parlar amb tu i de saludar-te. Com va aquest temps per aquí, les Illes? Com esteu per Eivissa?
Avui tenim solet, menys mal, perquè ahir vam cuidar de sortir volant tota la illa sencera.
Sí.
Hem pogut aguantar.
Per això tenia ganes de parlar amb tu, perquè em pensava, dic, no sé si trobarem a la Marga o ja no, saps? Ves a saber on deu estar.
Està allà per Casa Blanca, ens esvolada, no?
Sí.
Pues quasi. Compte que hem hagut d'aplaçar activitats, hem hagut de suspendre coses que teníem programades amb ONG WWF, que també estàvem de campanya aquesta setmana i les hem hagut d'aturar. Mm. Però com que ho enganxarem més endavant, ja vos ho contarem. Ara us deixo allí un poquet de sorpresa. I aquest cap de setmana passat havíem de fer la fira d'esmoll, que com que venia aquell mal temps, l'hem passat en aquest pròxim.
Sí.
Que si tot va bé, l'atendrem per fer aquí.
Ara m'expliques la fira. Deixa'm fer-te dues preguntes breus. Per una banda, una percepció, amb això del canvi climàtic i tal, tinc la sensació, i això m'ho has dit tu, que les illes us està fotent unes hòsties brutals, és a dir, que el canvi climàtic es nota molt més a les illes que a la península. No sé si és així, o és que ara estem més assabentats i més informats.
No ho sé. Jo a vegades ho pregunto, coses que parlam, no?, amb corrilles i demés. Sí que els pescadors de Galícia sí que diuen que per allà temporals es noten com molt més fort. Nosaltres aquest any és veritat que hem tingut molts de dies de mal temps, potser que sí que més que altres vegades, i anem a veure. No sé si encara ho relacionen directament o no amb això, però jo a vegades el canvi climàtic, espècies que diuen no tropicals, que ara venen aquí, espècies introduïdes i demés, ja hem d'afrontar-ho com la nova realitat. O sigui, sí. És com la vida post-pandèmia, que és la vida diferent. Ara és igual, o sigui, el canvi climàtic ja està aquí, ja fa 30 anys. En parlaven que vendria, però ja està aquí, ja s'ha realitzat com us espera. És que hi hagi canvi a la fauna marina, i a tota la fauna en general, i la vegetació suposo també, és la nova realitat que tenim. Jo ja no sé fins a quin punt haurem de començar a parlar, ja no d'espècies introduïdes, sinó d'espècies i ja està, perquè tot canviarà, tot s'adaptarà.
I aquest Medicaid que hi havia d'haver, o Medicaid que hi havia d'haver aquesta setmana, és a dir, aquesta mena d'huracà, tifó, situació tempestuosa que hi havia d'haver aquest cap de setmana, no sé si les vostres previsions apunten cap aquí o s'ha desinflat, com ho veieu?
Nosaltres suposo que avui teníem que tenir també molta aigua i molt de tot molt tremendo, de moment està tranquil.
Val.
No sé si està agafant arrencada.
No, pateixis.
Sí que ha plogut molt i ha fet molt de vent aquests dies, però suposava que aquesta setmana fins a dijous havia d'estar també tot bastant mogut. Avui hi havia oles, però està més tranquil. Ja veurem els pròxims dies, perquè és això, a vegades això canvia una miqueta, no?
Doncs esperem que segueixi així i que no es produeixi. Va, explica'm què tindreu aquest divendres 12 i aquest dissabte 13. 12 i 13 de novembre es fa la quarta edició d'aquesta Fira del Moll que abans ens nomenaves i Peixos sí. De tardor.
Bé, pues, el que estem intentant és poder reenganxar les fires gastronòmiques que tant ens agradaven a tots, que eren una festa en els pobles, una festa en el carrer, on venia tothom. Per desgràcia, el format l'hem hagut d'adaptar i no volíem deixar de fer-les, no? De dedicar-li aquests caps de setmana a la nostra producte gastronòmic, que ja sabeu com fèiem al llarg de tot l'any, no? De producte de temporada i de més. I anem a provar a veure com surt. El que hem fet és parlar amb algun restaurant que faran receptes d'esmoll. Hem triat, bueno, els hem suggerit que, per favor, que fesquem receptes senzilles, perquè no només és que conegui la gent el producte, també que s'animi a cuinar-lo, que si ens fan una deconstrucció amb espècies rares i coses molt difícils de fer, la gent no s'animarà a repetir aquesta recepta de casa. Hem triat receptes, bueno, una miqueta tradicionals, sí, senzilles, amb producte local, que la gent després pugui repetir. I un altre dia, el dissabte, farem una sortida, si el temps ens ho permeteix, a veure, bueno, els explicarem una mica com són les zones on es pesca el moll, com es realitza aquesta pesquera en concret, i els ensenyarem les dues espècies de moll que tenim aquí, és de roca i és de sorra.
Molt bé.
I ensenyarem a diferenciar-lo com a curiositat, perquè després, com dic jo, quan vas a comprar, no sé si estàs mosticant, com amb aixecaletes i apuntar segons què, no? Però així en general sempre ho dic. Les espècies que en tenen dos, una de roca i una d'arena, sempre les que són de roca tenen els colors molt més lluents. Mm. Si no les veus juntes, potser te costa més. Si en veus una de vores altra, sempre la que brilli més, la que és més lluenta, és la zona de roca, i la que és més clar, color sorra, més sutil, més dissimuladeta, no? Són aquestes de sorra.
Doncs escolta'm, aquest cap de setmana, ja ho sabeu, divendres 12, dissabte 13, a Eivissa, si voleu, i espero que vulgueu, teniu l'oportunitat de poder gaudir d'aquesta Fira del Moll i els peixos de tardor. Escolta'm, si et sembla, avui, Marga, ho deixem aquí i en tot cas estarem atents a les previsions del temps i ho comentem d'aquí uns dies, et sembla?
Perfecte, molt bé, ja contarem com ha anat.
Que sigui un èxit, cuida't molt.
I esperem que sí, igualment, una abraçada.
Pedres a les butxaques, que vagi bé, fins després.
Tenim en compte, gràcies. Adéu.
Novetats esperançadores pel que fa referència a una planta que està al fons del mar i que ens preocupa i molt. Parlem de la posidònia. Hem parlat moltes vegades del mal que hem fet a la posidònia, ja no només el canvi climàtic, sinó també les activitats humanes, com és la navegació, les àncores, l'arrossegament pesquer, etc etc. Doncs bé, a Tarragona, un equip, un spin-off de la Universitat Rovira i Virgili, ha aconseguit plantar posidònia i que aquesta tingui èxit, és a dir, que es reprodueixi. Evidentment, és important i en volem saber més. Andrés.
Doncs sí, es tracta de l'spin-off de l'empresa Dipsy Numerical, amb qui ja hem parlat en alguna ocasió, i que s'encarrega precisament de la recuperació del fons marí d'aquí del litoral de Tarragona. Després d'anys d'investigació han aconseguit que més de la meitat d'una posidònia que van plantar al fons marí hagi sobreviscut. Es tracta d'un descobriment important que permetria la replantació d'aquesta espècie davant de la costa de Tarragona, de Tarragona Ciutat també, que s'ha vist en perill. Sabadell, per tota l'activitat que es porta a terme al voltant d'aquí de la ciutat. I hem vingut precisament fins aquí, fins al port esportiu, per conèixer els detalls. Hem muntat aquí una tertúlia. Estem en companyia de Quim Roca, que és el CEO de Dipsy Numerical.
Bona tarda.
Què tal, Quim? Bona tarda. I també estem amb el bussejador professional i encarregat del projecte de recuperació del fons marí, Gabriel Quiroga. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
I volem parlar una miqueta i saber tot aquest procés. Sí que hem parlat de l'empresa Dipsy Numerical, de la seva gestió per conservar el fons marí, i ara ens trobem amb aquest titular, no?, que de la Posidònia replantada ha sobreviscut gran part d'ella. Quim.
Bé, bona tarda. El tema està en que has dit la paraula primer, plantada, i ara has dit replantada, que em sembla perfecte, perquè replantada, realment estem recuperant. Estem recuperant. Vam observar altres experiments a les illes i tal, i el que feien era clavar-les al fons marí, que, bueno, que els temporals acabaven també arrencant-lo. Nosaltres vam decidir investigar, buscar un tipus de massa, diguem-li ciment, que poguessin fer unes formes, unes baquetes, per poder replantar la Posidònia. No ha sigut fàcil, han sigut més de 2 anys d'experimentació, més de 300 pedres test posades al fons marí, per les quals s'ha fet anàlisis de tot tipus, des de tots els seus components, el més vital, que és el de pH. No? Llavors hem aconseguit que una combinació de materials amb additius de matèria orgànica, tot i que la pedra d'inici, quan se fabrica, és un pH alt, en pocs mesos la pròpia natura ens ajuda i aquest pH el fa baixar però bastant. Aquest pH més baix pues, fa una cosa molt, molt bonica, que és que la pròpia natura s'acolonitza la pròpia pedra que tenim. Per tant, no tan sols hem aconseguit fer una pedra a la qual hi plantem, replantem la Posidònia, sinó que aquella altra pedra atreu microbiologia de tot tipus. I, a més, estem també generant economia circular. Dins del nostre grup també tenim un membre, que és el Ramon Margalef, que ens ajuda amb el tema d'economia circular, i ens expert en aquest tema. Ens aconsegueixen vidre reciclat. Si mirem bé l'arena de la platja de Sílex, per tant, sí. I el vidre també surt del mateix. Per tant, a aquestes pedres hi afegim sílex, en aquest cas en forma de vidre, per tant no contaminem, i generem economia circular. En definitiva, tenim una pedra entre 20 i 25 quilos que té un forat al mig, en el qual hi replantem la Posidònia. La tassa de resultat, ara us ho explicarà el Gavi, el que fem és anar repoblant, anar creant camps test, que això és una mica difícil aconseguir-ho i tal, i llavors hem començat des de l'Hospitalet fins aquí a la Tarragona. Llavors, bueno, doncs, la campanya passada vam fer una plantació d'unes 100 pedres a l'Hospitalet, i, bueno, i és aquest resultat, aquesta dada que tu has dit, del 40%. Però vull dir, també ho volem fer-ho aquí a Tarragona. De fet, els detalls de la planta i tal, t'ho donarà el Gavi com a bussejador.
De fet, 100 pedres que han servit de base, que s'han plantat a l'Hospitalet. Ara està previst també que vingueu més cap a Tarragona ciutat. I has parlat d'additius de matèria orgànica. Aquests són els materials que sí que estaves parlant, eh?
Aquesta és la que, en fora línia, dèiem abans una mica el secret de la qüestió, vale?
De la cocada.
N'hi ha d'altres secrets, però bueno, no deixen de ser experimentació. Pues és tan senzill com fer additius naturals. Des dels productors d'ostres i músculs del Delta de l'Ebre, que ens estan ajudant, facilitant-nos pues, bueno, pues restes de la seva producció, a la pròpia Posidònia de les platges, recuperada i ficada dins el morter. Si tu mires una casa antiga, una construcció antiga d'una casa, una mamposteria, que en deien, era terra, fang, palla, canyes, en definitiva, matèria orgànica ficada allí estructuralment. Pues és una combinació d'aquest tipus de coses. Vale? És a dir, buscar un ciment que no tingui biostop film i coses d'aquest tipus, que no tingui contaminants i que, a més, es deixi colonitzar, que no ho fan tots. Tu te'n vas aquí a l'escullera i mires una pedra del port i aquest formigó té vida enganxada, però bullit. Pues està com fa 10 anys. O mires un mort del fons, igual. I, en canvi, aquestes pedres que vosaltres us posem, als 4-5 mesos comencen a colonitzar-se. I aquella colonització dels petits encara fa que n'hi vinguin més. Mm-hmm. I encara n'hi vinguin més, llavors vinguin els grans. No? Per tant, el que estem fent és àrees, de moment, experimentals, començant per l'Hospitalet i acabant aquí a Tarragona, ja ho tenim ficat aquí a Tarragona, estem esperant el pròxim temporal, després el Gavi us ho explica, per replantar, per recuperar primer que tot, i ho han replantat.
Tot això també perquè heu localitzat les zones, també heu detectat aquestes zones on abans hi havia i ara no tenim tanta posidònia.
Val. No hem presentat l'empresa com a tal, però sàpigues que és un conjunt de moltes vivències. Tant el Gavi com jo portem uns 10 anys subcontratats per l'URB per treballs diversos, però aquí vam el temps, vam coincidir amb el doctor Vladimir, que és un físic, que és especialista, bueno, en bàsicament en tota la tecnologia que li puguem ficar a les teules, no? I llavors ell ens ha fet una sèrie de mapes, han fet batimetries, han fet biocenosis, tenim drons aèris, tenim drons submarins, i llavors amb l'aportació que ell ens ha portat de totes aquestes dades és quan realment hem pogut determinar, de fet els ajuntaments tenen l'obligació de tindre uns mapes de la seva biocenosis, expliqueu on tenen vida, una miqueta per realment, quan posen les boies de senyalització a la playa, sapiguer que no la posen damunt d'una praderia. T'estava dient que el nostre equip hi vam incorporar el doctor Vladimir com a físic i també vam incorporar el Ramon Margalef, doncs, bueno, perquè ell és especialista en tema de residus i medi ambient. Per tant, ell també, en certa manera, fa la conjunció. I l'altre membre de la societat, que és el Gavi, doncs, té una presa de busseig. Per tant, aquí estem sumant un munt de sinèrcies i entre tots, bueno, intentem aconseguir l'objectiu.
Quim, hi ha un element que em crida molt l'atenció a tot el que has explicat, i és aquest interès, és a dir, aquest fet d'haver de construir o de construir aquestes pedres perquè s'hi arreli la Posidònia. Aquest fet és una visió diferent. Fins ara es parlava sempre de com protegir-la, de com fer que ella mateixa es anés arrelant. Vosaltres heu canviat una mica el paradigma. En lloc de preocupar-vos per la planta, us heu preocupat per el seu entorn.
Sí, senyor. Mira, això ve de fa uns dos anys. Amb el Vladimir i jo vam decidir anar a un congrés mundial de físics, jo allí el que menys, i el Vladimir, recordo que va fer l'última presentació, jo sé, recordo perfectament que vam arrasar, no? Perquè allí tothom parlava de dades, d'estimatacions, inclús parlaven de random i d'atzar, no? Digo, hosti, Vladimir, com esta gente están calculando? I nosaltres vam dir, escolta'm, jo vinc del món també de l'electrònica, vinc del món de la videovigilància, he sigut càmera de vídeo submarí i tal. Dic, anem a buscar dades reals. I és quan comencem a treballar, doncs, bueno, amb els drons submarins, que existeixen, a petita escala existeixen. Sí. I clar, amb tot l'esforç i tot l'equipament que ens està aportant el Gavi, doncs imagina't, tu aquí fem una suma de potències, que jo recordo una anècdota que ens va dir un militar de la Marina, diu, me hacéis miedo, una miqueta ho va dir de broma, però realment el que estem sumant, des del punt de vista científic i dir-li, inclús, si vols dir-li, doncs, bueno, seu d'amater, estem fent una recollida de dades per tindre... És a dir, ningú pot estimar una cosa si no la coneix, ningú pot valorar una cosa si no la coneix. I en aquell congrés de físics jo vaig sortir com a molt, molt molest, perquè un senyor que deia, tinc unes dades bestials d'una càmera submarina que ha filmat no sé què. I quan tens filmat? 9 hores. Hòstia... Vladimir i jo ens vam mirar, no, hores, però si nosaltres estem gravant tot l'any sencer, al fons marí. Vull dir que hi ha... Llavors, i dius, i 9 hores, quin informe pots fer? Especulacions i aleatoris. Per tant, nosaltres a partir d'aquí. Per altra banda, tenim el Gavi, que té una empresa de busseig, ell surt cada dia a la mar, els seus alumnes, els seus clients, doncs imagineu-vos tu la informació que ens està portant aquest home. Oi, ei, bona mar, oi, una mala mar, aquí no n'hi ha, com que no hi ha cavallets amb el Gavi? Ja m'hi dius tu quan t'has vist este any, o sigui, és tremendo, però clar, perquè ho vivim des de dintre, n'entens? Segurament un gran vaixell oceanogràfic podria fer grans informes, bueno, nosaltres fem molts petits informes, però els fem molt mil·limètrics, una miqueta la gràcia és aquesta, no? I bueno, com a empresa és difícil sobreviure, tot, però bueno, estem tirant endavant.
Però confirmes allò que ens han dit moltes vegades i que diu molta gent, que un dels problemes que tenim és que no coneixem. Avui, aquest cap de setmana, hi ha no sé qui deia que coneixem molt millor la superfície de Mart que el que tenim a mitja milla davant de la costa. I el que tu dius és així.
Mira, et faré un exemple una mica paral·lel. Jo quan vaig començar a bussejar em va costar molt. M'agobia, veia aquestes coses. La immersió que feia 7 o 8 me vaig comprar una càmera de vídeo. I la que feia 1000 encara anava amb la càmera de vídeo. És a dir, potser porto 1000 immersions en càmera de vídeo. Perquè és tan bonic el que hi ha allí, que és tan bonic explicar-ho, que és tan bonic després ensenyar a la gent. Llavors, és la comparativa, no? Dir, si tu una cosa no l'has vist, no la coneixes, no la pots estimar. Llavors, no coneixem el fons marí, està clar que no coneixem. I tots parlem del Carib, del Mar Roig, i parlem de grans mars. Però si aquí també tenim una joia. Tenim una joia, la veritat és que sí, no? I jo recordo una immersió amb el Gavi que em deia... unes pedres aquí a prop del port i inicialment li van dir esto es un puto desierto, i a cap de tres immersions van dir esto es un oasis, sortien amb una boca oberta de banda a banda, i estem parlant d'aquí Tarragona,
que a vegades no sabem el que tenim aquí a prop. Però per això ara volem parlar amb el Gavi, que ha estat l'encarregat doncs d'aquest projecte de la recuperació del fons marí. Gavi, bueno, què tal? Explícanos un poco, porque ha sido el encargado, ¿no? Después de tener estas piedras, ha sido el encargado de poner la Posidonia, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso?
Sí, bueno, el proceso es, una vez que las piedras las tenemos en el fondo, vamos y las recolocamos según, como dijiste antes, primero estudiamos el lugar donde las estamos o queremos replantarlas, para ver el tema de la corriente o si están muy expuestas o no a todo el temporal, ¿no? Y las recolocamos, y después de cada temporal lo que hacemos es ir a recolectar, porque no vamos y arrancamos la Posidonia. Lo que hacemos es recolectar la Posidonia que llega a la orilla de la playa, o cuando nos metemos en el fondo, todo aquello que está suelto. Entonces traemos los rizomas a los lugares o a los campos donde los tenemos ya colocadas estas piedras, y allí las replantamos. Y luego vamos siguiendo día a día o semana a semana, depende de las inmersiones que vamos haciendo. Y bueno, después de unos años tenemos nuestro paciente cero, que le llamo, que es el primer rizoma que plantamos y que ahora ya tiene, digamos, una familia de cuatro rizomas. Que esto fue ya en el 2017 y, bueno, hace 4 años. O sea, muy contentos.
Por tanto, después de un temporal, fuisteis a la costa, cogisteis esta Posidonia, y después ya de elegir, ¿no? Porque tampoco debe ser fácil decir, bueno, pues esta la vamos a poner aquí.
Claro, no es fácil. Llevamos un tiempo estudiando el lugar donde volvemos a hacer la replantación. Recogemos esto y tenemos un tiempo limitado para ir a replantar la Posidonia. Y bueno, lo vamos haciendo. Ahora tenemos un campo aquí en Tarragona que está esperando a que luego de un temporal podamos coger los rizomas para poder venir a plantarlos, que es el campo del puerto de Tarragona, que, bueno, salió hace poco, hará un par de meses, que son juntos los biotopos estos que han tirado aquí enfrente de la playa del Miracle. Uh-huh. Y bueno, tenemos allí unas cuantas piedras del Kim que tenemos que ir a replantarla.
Claro, esta forma, estamos viendo ahora aquí fotos, sería, igual es una barbaridad, pero sería como un calzot, ¿no? Que está la parte de abajo, ¿no?, que hablábamos, como la pelota, y luego arriba sale la planta en sí, ¿no?
Claro, sí, así, vastamente diciéndolo es así, pero más que todo se puede llegar a pensar en una caña. Si han visto las partes de abajo de la caña de las normales, sí. Es una cosa como esta, o sea, es, bueno, más parecido a un tubérculo que a un calzot, ¿no?
Se replanta, entonces esta Posidonia luego, ¿cuál es el proceso, cuál es la vida? Es decir, ¿se planta, luego se reproduce?
Bueno, en realidad esto se produciendo como una caña. La diferencia está en que es muy lento la reproducción de la Posidonia. Por eso hemos tardado tantos años en oficializar esto de que funcionaba, porque no es una cosa que se vea tan en tan poco tiempo. Estamos hablando desde el 2017 al 2021 y luego en Hospitalet, que ha sido el mayor éxito que hemos tenido, hemos tardado 2 años en verificar esto. O sea, no es una cuestión de unas semanas o unos meses, son cuestión de años. Y sí, se va reproduciendo. O sea, de tener un rizoma, como te contaba antes del paciente cero, uh-huh, en ese lugar tenemos 4. O sea, y así, bueno, depende de la cantidad de rizomas que podamos replantar es la población será más rápida, ¿no? O sea, pero no deja de ser algo lento, pero esperanzador.
Ahora estaba pensando yo en lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de praderas de Posidonia, ¿no? Que son grandes extensiones de esta planta submarina. Claro, con este sistema, recuperar toda una pradera de Posidonia es muy complicado. Se va recuperando la Posidonia y a partir de aquí, que el tiempo haga su trabajo.
Claro, esa es la idea. Pero la idea mayor de todo esto, la ilusión que tenemos, es de que se impliquen la mayor cantidad de gente posible, instituciones, para poder ayudar a hacer grandes campos. No vale con los pequeños campos que podemos estar haciendo. O sea, es que esto lleva su tiempo y como se está hablando últimamente, ¿no? Si no empezamos ya, esto no tiene vuelta atrás. Y la idea es un poco implicar a la mayor cantidad de gente posible en esto. O sea,
esto es como cuando se hacen replantaciones de zonas quemadas en tierra, es decir, se trata de ir plantando, chum chum, y ir poniendo y poniendo uno detrás del otro, y a partir de aquí esperar que el bosque de alguna manera florezca, o no, esto es otro,
sí,
sistema.
Sí, no, es exactamente igual. La diferencia está en que previamente tendríamos que preparar el terreno. ¿Cómo lo hacemos? Con este tipo de piedras. Ajá. Que a lo largo de los 4 o 5 años, esta piedra se degradaría y dejaría, digamos, la planta hecha allí y lo que hace al contexto de todo el contorno de la Posidonia, de las praderías de Posidonia, ¿no? O sea, estas piedras no dejan de hacer la primera función, que es de arraigarse. Luego la naturaleza, como lo decía ante Kim, es lo que lo demás hace. Pero es exactamente el mismo concepto de ir a replantar a la montaña los bosques. Pero aquí necesitamos estas piedras.
¿Y es muy caro el preparar este terreno y el fabricar estas piedras, el dejarlas en su sitio? Es decir, el proceso que ahora nos contabas, ¿económicamente es costoso?
No tan costoso como otras cosas, pero...
Esa es buena, sí. Esta respuesta. Hombre, ¿comparado con quién? ¿Comparado con quién?
Claro, es que es muy difícil tener un parámetro porque si tuviésemos que sacar el coste céntimo a céntimo, sería casi irreal lo que te podría decir, o sea, porque nunca lo hemos sacado al céntimo. Pero yo creo que no es tan costoso, simplemente es tener ganas, porque hoy en día se gasta dinero en un montón de otras cosas y esto, comparado con esto, no sé, no creo. Se gasta más dinero en un congreso, por decírtelo así, que en esto.
Y otra cuestión es que me decís que donde ha tenido más éxito es en L'Hospitalet. Lo habéis probado en Tarragona, funciona bien, pero donde mejor ha ido es en L'Hospitalet. Por tanto, debe haber algún elemento externo característico y diferente en cada zona de la costa que haga que en unas zonas funcione bien y en otras funcione muy bien.
Sí, eso primero es la composición del suelo, uh-huh. ¿Vale? Del fondo marino. Allí tenemos un poco más de grava para que nos podamos imaginar un poco cómo va la cosa, ¿no? Y ahí eso permite que se arraigue un poco más. Por eso te comentaba antes que necesitamos estas piedras y preparar el terreno aquí en Tarragona, porque aquí tenemos mucho más limo, mucha más arena, el terreno es más suelto. Entonces tenemos que prepararlo para que este rizoma se arraigue. Y lo otro, aunque parezca irreal, pero yo creo que sobre todo los payés me entenderán, es que una planta, cuando se tiene muchas más plantas alrededor, se siente más en familia. Entonces, en L'Hospitalet tenemos grandes praderías también de Posidonia todavía, uh-huh. Y esto hace que sea más fácil. Yo creo que es también porque, pues, mira, están en familia, ¿no?
Claro. Por tanto, lo costoso, lo dificultoso es empezar de cero, es decir, arrancar de nada. Ahí es donde hay más trabajo. Si ya hay un sustrato, si ya hay una pequeña cantidad, solo que haya una pequeña fuente de Posidonia en este caso, pues ya es más fácil que se vaya reproduciendo.
Sí, es eso. Por eso aquí en Tarragona nos cuesta un poquito más en que se reproduzca. Pero, o sea, no es que nos cueste, sino que es un pelín más lento. Simplemente es eso, porque hay que ir más, más frecuentemente a revisar, a prepararle el sustrato, si se ha salido la plantita, volverla a poner, volverle a poner un poco en el fondo de grava para que se coja el rizoma. O sea, es que es lo que decías antes, ¿no? Lleva un pelín más de trabajo.
Hablabas de que un congreso cuesta más que hacer todas estas estructuras, que al final, ¿qué es lo que falta para que esto se pueda hacer ya de manera más masiva, por así decirlo?
Bueno, yo creo que es un poco más la implicación institucional, pero esto yo creo que te lo podría contestar mucho mejor bueno, Kim, esto, que es el que fabrica las cosas.
La verdad es que, ¿no? Esto es lo de siempre, ¿eh? Falta que las instituciones pongan pasta, que es lo que pasa. Oye, en todo caso, como tampoco no es nada novedoso, es decir, que la administración juegue a ayudar un poco y seguro que con el tiempo llegará. En todo caso, nos quedamos con el anuncio, con la satisfacción de ver que estos proyectos funcionan y con las ganas de ver cómo van creciendo. Si os parece, hoy lo dejamos aquí y en todo caso vamos explicando un poco cómo evolucionan pues el Hospitalet aquí en Tarragona, este proyecto de recuperar la Posidonia. ¿Os parece?
Perfecto.
Pues Gabriel, muchísimas gracias. Kim, muchísimas gracias también. Y buen trabajo. Felicidades.
Gracias.
Gracias.
Fins la propera. A veure. Gracias, Andrés.
Segueix la llum del far.
Doncs anem fent capí cap a les 6 en punt de la tarda i de tant en tant ens agrada mirar-nos al mar des del punt de vista de la creació artística, de la il·lustració, del dibuix, d'allò que de vegades ens permet fer una mà amb traç fàcil i una mà artista i que fins i tot ens permet somiar i recuperar històries del passat. Avui volem parlar d'un fet que jo, d'aquelles coses que sempre t'atreu molt, no? La celebració de Tots Sants juntament amb les costums i les tradicions marineres. I per això ens agrada saludar a la il·lustradora, la Laia Valdevei, que ens acompanya aquí a la ràdio. Laia, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta'm, és sempre un plaer i a més és un... té aquest punt atractiu el fet de parlar de la mort, no? els sants, tota aquesta imagineria que hi ha i el mar, que ja en té prou, no?
Sí, jo penso que és important, no?, anar recuperant una mica aquestes coses que sembla que les hem perdut, que ara només el que tenim per Tots Sants és una mica aquest Halloween més comercial, però sí que hi havia moltíssima tradició en relació a aquest recordar els morts, no?
De fet, en un sector molt moltes supersticions, suposo que el tema de la mort i els sants deu estar a l'ordre del dia.
Sí, sí, realment hi han moltíssimes tradicions i moltíssimes llegendes que ens parlen una mica de com la gent de mar celebrava aquesta diada, no? El més típic i el que és comú també en pobles de muntanya i així eren processons i misses, sobretot per la gent a qui no li podies anar, diguéssim, a donar aquesta veneració in situ perquè no la tenies en un cementiri, no? Això al mar, clar, passava moltíssim.
Clar.
Tots els morts al mar necessitaven aquesta mena de celebració de Tots Sants i per tant hi havia molta tradició de fer-ho a la platja o fer-ho directament al mar.
Mm.
I, per exemple, està recollit que a Cadaqués, per exemple, es feia dins del mar, el capellà anava amb un gussi, un mariner vell, el portaven dins de mar i allà es feia una missa als quatre vents per venerar aquestes ànimes dels que s'havien quedat.
Un mariner vell?
Sí.
És molt curiós.
Era tradició que fos un mariner expert i anaven, em sembla que ells dos, era molt solemne i molt poc no sé com dir-ho, festiva, no?
Que, suposo que el mariner vell escollit devia ser un honor, no?, per ell, no?, poder acompanyar el mossèn a fer aquesta missa, diguéssim, que a cap humà, eh?, una missa només que para els difunts que hi havia al mar, no? Uh-huh. Això es feia a Cadaqués, però hi ha tradicions més propers a la ciutat de Barcelona, de capitals de comarca, que també es produïen i que no deixa de ser curiós, no?
Sí, també s'explica que a Mataró era típic que durant el dia de Tots Sants anessin els pescadors a les platges agenollats, fessin passar un rosari sempre en honor a... Normalment Tots Sants es feia a les ànimes que havien mort aquell any, no? Uh-huh. Si havies perdut algun company o algú aquell any durant l'any al mar, era típic anar a passar el rosari a la platja.
Per tant, de genolls, eh?
Sí, com... de genolls i amb el cap descobert.
I amb... Ah, sense barret,
sí,
és a dir...
Sense barret ni gorro, ja comença a fer fred, sí. però mira, era un requisit.
Home, una petita penitència, si vols veure d'aquesta manera, no? Era bé, a passar fred, de genolls, això sí, amb aquesta actitud de submissió, no? I a passar el rosari, és a dir, allò les 9 vegades de que per homenatjar una miqueta als morts. N'hi ha més?
N'hi ha moltíssimes de recollides, no? Però un element curiós d'aquestes creences que hi havia a Mataró és que a Mataró creien que les ànimes que havien mort al mar no tornaven mai més a la terra, perquè l'ànima era una espècie de foc que l'haver mort del mar quedava apagat, no? I en canvi a la Barceloneta, on també hi ha moltíssimes tradicions recollides al voltant d'aquests temes, creuen totalment al contrari, no? I que la nit de Tots Sants pots veure aquestes ànimes en processó en la boïna de l'horitzó. Podies veure el processó de les ànimes.
Meravellós. És a dir que a Mataró, mentre resaven a Mataró, a la Barceloneta, buscaven aquestes ànimes per l'horitzó,
sí.
No? Que curiós. Em sobta molt la manera de tractar la mort al mar amb tan poca distància. De fet, entre Cadaqués i Mataró hi ha molta distància, però bueno, el context de la Mediterrània n'hi ha poca, i entre Mataró i Barcelona encara n'hi ha menys, no? Tot just hi ha 30 quilòmetres, i en canvi les diferents supersticions que hi havia al voltant de la mort, no?
Sí, realment és curiós veure que això, no? Que potser no hi havia tant de contacte entre pobles i cadascú acabava fent una mica les seves maneres de fer, no? Mm. I és curiós veure com també, que a nosaltres ens pot semblar que ens ve aliè tot això del Halloween, no? Però que també crea tot aquest imaginari de la processó de les ànimes que surt i tal, no?
És com, no tan americà, com més mexicà, eh? És una tradició...
Sí, home, jo crec que probablement a Mèxic no va arribar d'Amèrica, diguéssim. Va arribar dels espanyols. Per tant, arriba molt el que devia ser en aquí el que devíem tenir arrelat la gent d'aquí, no?
Clar, per tant, pots comptar que tota aquesta mena d'homenatge a la mort que fan a Mèxic, molt intensa i molt lligada a la por i a les ànimes i a la resurrecció i tal, doncs, home, lliga una mica amb el que ens has explicat i que podria ser que allà els hi arribés d'alguna manera i després, doncs, amb el seu imaginari i la seva cultura ho potenciessin i fins als extrems que ha arribat avui en dia. Però hi ha llegendes també relacionades amb la mort i amb els fantasmes i amb tot això que ens explicaves, no?
Sí, jo us n'he portat unes quantes i la primera que us volia explicar l'he trobat citada cap a finals d'octubre, a principis de novembre, però estem una mica, no, en aquestes dates, i es diu que durant aquestes dates emergeix del fons un vaixell negre, totalment negre, amb les veles negres, el casc negre, totalment negre, i que dels pals en penja un ossamenta humana, descarnada, i vull dir, allò, típica imatge de vaixell, sí, fantasma, doncs també la tenim aquí. I el que es deia d'aquest vaixell és que si te'l creuaves, si el veies, estaves condemnat a naufragar en menys de 8 dies, per tant s'havia d'evitar, no?, diguéssim.
Evident.
Diuen que un dels avisos que tenies era si veies un estol d'ocells que volava també espantat i d'això, si havies de canviar de rumb perquè tenies el perill de trobar-te amb aquest vaixell.
Per tant, els ocells t'avisaven de la presència d'aquest vaixell. El vaixell és una mica, i ara vaig a tirar cap a la cosa infantil, és una mica la perla negra del Jack Sparrow. Recorda una mica, no?, un vaixell negre, tot negre, ple d'ànimes,
sí, també,
que emergeix del mar, no?
També té molta, molta vinculació amb la llegenda de l'holandès Arran, que també és aquest vaixell fantasma, no? i que, de fet, hi ha la curiositat que se'n va fer una pel·lícula i es va,
sí,
es va rodar.
Sí, senyora, de Cervantes, és veritat.
Sí.
Ara no em facis dir els actors, els hauria de buscar, però era d'aquelles conegudes. Sí. És la Gardner, una d'elles?
Ostres, ara tampoc no.
Jo diria, hòstia, ara ho miraré, ja, després ho miro. Però jo diria que sí, que és la que va fer la Gardner a Tossa, em sembla.
Crec que li tenen una escultura.
Sí, sí, la Gardner té una escultura allà.
Va ser una revolució.
Es va enamorar d'un torero, del Manolete o algun d'aquests. Bueno, bé, és igual, escolta, això no va amb les llegendes, però sí que ens porta amb aquesta mena de relació del mar i dels mariners amb la mort. N'hi han d'altres.
Sí, per exemple, també diuen que just per aquestes dates no es pot sortir a feinejar el mar.
Ah, no?
Perquè s'ofenen aquestes ànimes que diguéssim que han quedat al fons de l'aigua, no? I diuen que és de mal averany sortir a pescar o a feinejar en aquestes dates. I s'explica una llegenda d'uns pescadors de Colera que van anar a llançar les xarxes i el palangre,
sí,
en aquestes dates, pensant que, com que no hi havia altres pescadors, farien molt, molt bona pesca, no? I sí, sí, al final del dia van anar a recollir les xarxes i a les xarxes ja estava plena d'esquelets humans i de cada am del palangre en penjava una calavera. I de la platja on això va passar es recorda com la platja dels morts.
Ah, sí? Ah, la platja dels morts de Colera?
És aquesta la llegenda que explica el seu nom, diguéssim.
Bé, arrel d'aquests pescadors llestos que van dir que no va ningú, anem nosaltres i així farem l'agost, a l'agost del mes d'octubre, novembre, i es van trobar que van treure bàsicament morts i ossamentes.
Exacte.
És molt... N'hi ha més, ara ens expliques una més, però... És molt curiós com un sector que és molt supersticiós... Clar, les supersticions o les històries que ens estan explicant són molt potents, no? Són realment contundents. I malgrat això, sembla que les han superat. És a dir, sembla que avui en dia tot això es té a un segon terme. Vaja, que estic convençut que Colera surten a pescar. Saps el que vull dir? És molt curiós, això, eh?
Sí, bueno, realment... Avui en dia, no?, tota aquesta part més supersticiosa i així, sembla que sí, no?, que ha quedat com
a segon terme,
sí,
no?
Sí, en segon terme. Jo crec que algun avi encara les deu explicar.
Segur, segur.
I si... o deu justificar coses que passen amb aquests arguments. No?
I si no, busqueu-les i recreeu-les, perquè són històries de por meravelloses per una tarda, un vespre de cap de setmana, allò a la vora del foc, anar explicant ara que som hivern i ve més de gust. Escolta'm... Una figura que segur que tu, com a il·lustradora, t'interessa molt, que és la figura del mig home, mig peix.
Sí, aquesta és una llegenda que s'explica a la Barceloneta i creuen que també pels vols de Tots Sants es poden trobar el mig home, mig peix, que, com bé indica, és un home, un híbrid entre home i peix. No sé ben bé si se'l deuen imaginar com una sirena.
És el que et anava a dir ara, això.
No ho sé, perquè jo crec que la sirena la tenim... no sé com dir-ho, poc lluny de l'imaginari més tètric i més de por.
Sí, és...
Pues potser jo personalment me l'imagino una mica més estrambòtic, diguéssim. Mm-hmm. I, bueno, diuen que és l'ànima d'un ofegat, que el va condemnar el diable, no poder entrar ni al cel ni a l'infern, es va quedar vagant pel mar, i en aquesta època, que és l'època de resar per les ànimes, surt a demanar-li als pescadors que resin per ell, també.
Pot ser que si fos al revés, la mig home mig peix? És a dir, que en lloc de ser un cos, un tors humà, sigui un tors de peix i unes cames d'home?
No, sí, jo crec que dins l'imaginari seria
sí?
una mica més tenebrós. Sí, sí.
Posats a fer por, va una mica més per aquí. I dues històries properes també del país, o dues històries que ens lliguen amb dues poblacions molt properes una de l'altra.
Sí. Us venia a explicar una que va passar a Lloret, o s'explica que va passar a Lloret, no? Que estaven molt farts dels atacs dels pirates i un vilatà anomenat Jeroni va convèncer els pagesos perquè la pròxima vegada es defensessin, no? I van muntar tota una estratègia, no? Farien un foc dalt d'un turó quan veiessin els pirates, llavors es reunirien tots en un pas estret de camí a les masies, tots ben armats, amb forques, amb falç, amb destrals i tal, i així podrien atacar els pirates. I sí, sí, dit i fet, el dia que van arribar els pirates i tal, van aconseguir atacar-los, van sortir vençuts i exaltats per aquest èxit que havien tingut, van decidir anar a buscar els que s'havien quedat a bord i també els van aniquilar a tots. I diuen que per aquestes aigües encara es poden pescar els esquelets,
ah, sí?
I les calaveres dels pirates que van morir allà, no?
Curiosa, aquesta.
Sí.
És brutal. I l'altra, la de Blanes?
I la de Blanes és molt curiosa, a més és com molt arrelada a l'època i així, no? I diuen que un dia es va llevar el Vescomte de Cabrera i en dos vaixells sospitosos va avisar, no? I la gent de Blanes va preparar totes les embarcacions per anar a l'encontre d'aquests pirates, no? Van atacar-los, va haver-hi una batalla molt, molt sagnant i molt cruenta, els de Blanes van sortir-ne vencedors.
Home.
I els van decapitar a tots. I diuen que Bernat de Cabrera va agafar aquestes calaveres i les va penjar en forma de creu a la part de la muralla que donava al mar, com dient... Aquí...
No us apropeu, que mireu que us pot passar.
Exacte, aquí les coem així, vigileu, i que des d'aquell dia Blanes va estar protegida dels malfactors.
Buah, històries de por, històries de batalla, molt sanguinolentes, aquí les hem explicat amb clau de divertir-nos i de passar-nos-ho bé, però són històries molt potents i sobretot lligades a la superstició, no?
Sí, sí, històries que jo és una cosa que sempre penso que de les nostres llegendes la tenim una mica menyspreada, que no tenen res a envejar a les històries que devien inspirar els Pirates del Caribe o el que sigui, no? O històries de por i així, no? Tenen molt de suc.
Doncs, si voleu, històries bones, històries potents, històries contundents, i a més, històries pròpies nostres, de la nostra Mediterrània, de les nostres poblacions. Avui us hem explicat algunes que les ha recuperat la nostra col·laboradora i il·lustradora, la Laia Valdevei, que, per cert, podeu seguir a l'Instagram, molt potent, no?
Sí, Instagram, Twitter, em poden seguir per tot arreu. Si volen llegendes, n'explico més a Twitter.
Doncs escolta'm, al Twitter de la Laia Valdevei, busqueu-lo, nosaltres el posarem a les nostres xarxes socials i aquí recuperareu un munt de històries i de llegendes, al marge de veure-les il·lustrades, que sempre és molt més interessant. Laia, un plaer, com sempre.
A vosaltres, moltíssim. Moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Adéu.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I a la recta final del programa ens n'anem cap a l'Ametlla de Mar, Laia.
Sí, anem cap a la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, la confraria Sant Pere, per conèixer com ha anat aquest dilluns el sector pesquer. Saludem, doncs, el seu subhastador, Joan Ramon Llambric. Hola, Joan Ramon.
Hola.
Avui dilluns, dia de vent, però la mar, com ha anat? Els pescadors han tingut mala mar?
Bueno, pues sí, han tingut força vent, lo que passa que pues, han sortit totes, tota la flota de rars ha sortit tota, de les minullets, no? Les ars menors pues, han sortit menys, claro. Mm-hmm. Tinc quatre embarcacions o cinc d'ars menors, han tingut i les 19 de rars, i s'han anat totes i molt de vent, molt.
Molt de vent, però les captures que han agafat força peix...
Bueno, el que passa que després un fi de setmana que la mar se reposa dos dies, acompanyat del temporal, pues sí, les captures han sigut bones captures, sobre el peix de costa, clar, estem parlant de moll, galera, sorell, calamar, una miqueta de sèpia, però els preus no són gaire bons. De moment els preus estiguin una miqueta disgustats.
Aviam, comencem pel moll. Quin és el preu del moll?
Bueno, pues el moll s'està venent a dos euros i mig, inclús baix de dos euros molts dies. Clar, la setmana passada, avui ja no t'ho volia dir, que la setmana passada tenia 4.000 quilos de moll, en tres dies i mig, que va haver un dia menys de pescar. La setmana passada, el dilluns, va ser festa, i el dimarts van tindre només més a flota pescant.
Això claro, és poc, 4.000 quilos?
No, està bé, estem parlant de més de 1.000 quilos per dia, perquè són tres dies i mig, està prou bé. El que passa és que, clar, a vendre a 2 euros i mig, aquest preu és molt poquet, i clar, pues, no estem gaire contents.
La galera quan va ara?
Bueno, la galera és l'única cosa que s'ha aguantat. La galera i la sèpia ha fet una pujada. La galera que fa dues setmanes parlàvem de que anava a euro i mig i dos, la setmana passada es va aguantar 4 euros, igual que avui també, 4 euros i mig, és un bon preu este. Tampoc ni se n'ha fet molta, però bueno, ja està bé. I la sèpia també, que va arribar a baixar els 7 euros, igual la setmana passada que avui, ha arribat a fer els 12 euros el quilo, algunes caixes. Mm-hmm. Això ha sigut una pujada. Ara tot el mes ha sigut bastant barato.
I les altres espècies, quines espècies més es capturen?
Doncs pues mira, la setmana passada, sobretot el que vam tindre va ser bastant de lluç, també. Encara que va ser una setmana de vent, es va acabar amb el lluç. Estem parlant de 3 dies i mig, 2.200 quilos de lluç. Hi ha dies que s'han vingut a 3 euros i mig a 3 euros. Claro, també és una llàstima, això. Avui dilluns, a 6, a 7, alguna caixa 4 i 5 també, perquè el que més apreciat o que porta més preu és el lluç de ració que diem, doncs, el lluç que fa els 20 centímetres legals, i és el lluç que és més car, clar, el de més ja baixa dels 6 euros a 4 i a 5. El lluç minut és el que... I després del lluç minut passaríem al lluç de més de quilo. El lluç que fa de 900 grams lluç per amunt, aquest lluç també va molt car. Però clar, el de la meitat, que és el que fem aquí, és el que va més barat.
Clar. I les altres espècies que comentaves?
Doncs pues mira, hem tingut 2.000 quilos de sorell, 2.000 quilos d'orada, 2.200. Te parlo sempre de números de la setmana passada, no d'avui. Avui, clar, hauria de mirar un cara i no te podria assegurar, però clar, 7.000 quilos de peix, pues calculo que 7.800 d'orada han estat avui. Però la setmana passada van ser 2.200 quilos en 3 dies i mig. Tenim també els 4.000 de moll, els 4.000 de moll, 2.200 de lluç, 2.000 de sorell, tenim 700 quilos de sèpia, 800 de pol de roca. Clar, de peix s'agafa. El que passa que potser si pugés una miqueta, pues, la cosa aniria millor.
El pop, a quan va? El pop,
el roquer també porta un bon preu. El que passa que va a 800 quilos és una mica, això és una mica enganyós, eh? Mm-hmm. Pensa que també aquí hi ha molts quilos de les gars menors, que a la farsa n'agafen algun. Clar, no és que la barca de ras porti, una barca porti 100 quilos de pol, però potser això per fer dividir amb 4 o 5 quilos de pol roquer per barca cada dia.
Clar.
I clar, no és que siga, però si s'aguanta de 8 a 10 euros va. És un bon preu també. I en canvi l'orada així de ració que s'acaba de fer mar aquí, que encara no és l'orada aquella grossa, també la s'enverenem a cèntims. Una llàstima també
a cèntims,
que pugui anar a cèntims, 80, mm-hmm. 90 cèntims, algun dia va a euro i mig. La llàstima que
mira
no
que és
això,
bona la durada, euros. Eh?
Sí, claro, de tota manera. Yeah. I, pues mira, quan hi ha molt de peix de la mateixa espècie, pues un dia sí, el segon potser també, a partir del tercer. Ja. Aquí ho diuen, no en volen ni els gats.
Sí, no.
Claro,
I el peix estrella, quin és el d'ara, el mes de novembre?
Pues ara que haguéssim de mentida, bueno, ha sigut lo moll, com sempre, eh? El que passa és que aquests 2.200 quilos de lluç de la setmana passada és una miqueta estrany, també, perquè van tindre vent, però les vaques s'han fet valentes i van anar per a fora. També tenim 800 quilos de gambeta blanca, però l'estrella és el moll. 4.000 quilos de moll en 3 dies i mig, és força moll.
El moll es manté, eh? Encara que faci fred.
Sí. No, el moll, això el tindrem, almenys, fins a finals d'any, començaments d'any, s'agafarà moll. Uh-huh. Que sa mare és rica amb aquesta espècie.
I el lluç, comentaves, el que fa mida més menudeta, no?
Sí, el lluç, diguéssim, clar, de 20 centímetres és el tamany legal, i d'aquí per amunt, doncs de 20 a 25 centímetres, diguéssim, fins inclús a 30, aquest és un preu que és el de ració. Però, clar, a partir d'aquest més gros, no tiren de preu. D'això surt de sempre. Si vol que volen molt gros, en un minut.
Bueno, demà què? Es preveu vent encara?
Doncs pues demà penso que s'hauria quedat menys vent de la setmana. Pel que he vist així, que jo és que no l'entenc gaire, eh? Són les bases, sí. No saben millor que jo. Però així que miro per TV3.
Però tota la setmana...
Tota la setmana, sí, tinc vent. Tota la setmana, sí.
Bueno, doncs...
Penso inclús que dona canvi de temps a llevant.
Ja. Bueno, doncs molts ànims al sector pesquer. Moltes gràcies, Joan Ramon.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Doncs molts ànims a en Joan Ramon, a tot el sector pesquer, a la Laia, i de fet demanar que es recuperi una miqueta aquest preu del peix. Home, que se sigui venent la dorada a cèntims al quilo, doncs home, no és l'ideal ni molt menys. Eh? Per tant, esperem que el peix agafi novament preu, tampoc no massa, el just perquè amb ells els permeti viure i a nosaltres ens permeti menjar-ne amb certa assiduïtat. El que farem serà plegar, perquè de fet som ja gairebé a les 6 en punt de la tarda i si no pleguem ens fotrem fora. Per tant, demà a la tarda a les 4 tornem novament aquí a la gent del Far i amb ganes de passar-ho bé. A reveure.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Pressa, parem la taula, una cervesa, patates braves, sense problemes, tot és tan fàcil, una conversa i un pisco labis. Quan tinc el plat a taula i els amics al meu voltant, No hi ha vida més senzilla, ni conversa més genial. Diguem quatre tonteries, ens agrada discutir. Parlem sense cap mania, visca les dones i el vi. Mitja vida al meu voltant, ah, ah. Amb amics jo estic tan bé, eh, eh. Que un bosc no t'estimi, amb aquest arròs com fas, amb la fruita tan dolça i amb aquest bon temps que hi ha. No hi ha vida més senzilla, vull estar ara i aquí. No hi ha cap més teoria que la de saber gaudir. L'alegria s'encomana, el meu Déu és el trufat. No hi ha cosa més bonica que sentir-se estimat. Els àngels hi cantaven i jo em faig una cançó. Una xefla a la setmana, ai, l'aret, l'airet, l'airó. Mitja vida al meu voltant, ah, ah. Amb amics hi estic també, eh, eh.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
L'equip de govern municipal porta a ple un pressupost en 2022 que puja un total